Com es deu viure una catàstrofe a les fosques? Aquests dies estem parlant molt dels aiguats al País Valencià i del desastre que han suposat per a moltes persones. Gent atrapada amb l'aigua fins al coll, famílies que ho han perdut tot, imatges terribles que ens han fet ser conscients de la nostra vulnerabilitat. Però ara, tanqueu els ulls, imagineu-vos com seria viure un episodi com aquest tenint, per exemple, una discapacitat visual. Es pot superar una catàstrofe natural si ets cega i no veus res de res? Com t'orientes? Algú se'n recorda de tu? Les possibilitats de sobreviure són les mateixes?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Judit Pastor.
Amb aquesta cançó de la cantant valenciana La Maria comencem el programa d'avui enviant una abraçada gegant al País Valencià. Avui a les dones i els dies no parlarem dels aiguats, però sí que intentarem entendre millor què vol dir ser vulnerable. Entrevistarem una dona a qui la vida li va canviar de cop d'un dia per l'altre arran d'un accident de trànsit que la va deixar cega. I avui, dia d'eleccions americanes, doncs també tindrem temps per seguir el fil d'aquestes eleccions tan importants. Amb l'Olga Avalos farem una playlist amb les artistes que han donat suport a Kamala Harris.
Si ens trobes a faltar, ens pots escoltar al podcast catradio.cat/donesidies.
Com un meteorit lluminós, creu el cel desbocat, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa. Com de nit ets esmolats, com la més àgil espasa, cap a cap va cremant tota la meva cuirassa. Com esmolats, com la vessa i l'espasa, cap a cap va cremant el cel sol.
Aquesta cançó de la Maria Arnal parla d'un meteorit que ho arrasa tot, que crema i que ens deixa sense armadures. És una metàfora, aquesta del meteorit, però que ens ajuda a entendre molt i molt bé què vol dir ser vulnerables. Us he de confessar que la idea de començar el programa d'avui amb aquesta cançó no l'he tinguda jo. Aquesta cançó l'ha triada la nostra convidada d'avui, que és la Maria Petit. Maria, bona
Hola,
nit. Com
bona
estàs?
Nit. Què tal? Molt emocionada. Aquesta cançó sempre m'emociona molt.
És que és preciosa. La Maria Arnal, crec que a tu i a mi ens encanta, les dues.
Sí, és fantàstica. Té unes lletres i el que transmet la Maria Arnal, crec que poca gent, almenys per mi, ho aconsegueix. És fantàstico.
Dèiem que aquesta cançó parla d'un meteorit i, en certa manera, a la teva vida també va passar un meteorit, no?
Sí, sí, podríem dir que sí.
És una metàfora potser molt forta.
N'hi ha hagut uns quants, però un de molt gran, sí.
Un de molt gran, perquè tu quan tenies només 17 anys vas tenir un accident de trànsit que et va deixar cega. I això suposo que et va canviar i molt la vida.
Sí, sí, em va canviar molt la vida. Clar, passes de viure 17 anys veient-hi totalment, no veure-hi res, i sí, em va canviar moltíssim la vida.
Ara ho dèiem en començar, Maria. parlem molt aquests dies, no, de la catàstrofe d'aquests aiguats a València. Fa uns anys parlàvem de la pandèmia de la Covid, i és en moments com aquest quan la societat se n'adona, no, de lo vulnerables que podem arribar a ser les persones, però hi ha gent com tu que la vulnerabilitat forma part del vostre dia a dia.
Total. Jo aquests dies, de fet, amb tot el tema de la catàstrofe de València, hi he pensat molt en les persones que es troben en un col·lectiu amb risc d'exclusió més vulnerable, sobretot el que a mi m'implica, que són les persones amb discapacitat, com ho estaríem veient, no? Perquè és la gent que normalment es queda totalment tancada a casa, molt impossibilitada, no? Si en situacions normalment quotidianes del dia a dia ja t'hi trobes, imagina't quan hi ha una catàstrofe d'aquesta índole, jo crec que és molt pitjor. I és amb les persones que realment he pensat més i he tingut més present, no? Realment, com és una situació com aquesta. Almenys jo recordo el Covid, va ser bastant curiós, aquest sí que l'hem viscut totes les persones que estem avui aquí. Va ser curiós perquè per mi va ser un moment on em vaig veure molt igual als altres. M'explico. Jo portava molts anys fent una feina que era, pues, la tolerància, la frustració que genera no poder fer el que vols quan vols. Vols sortir, has quedat amb una persona per entrenar, aquesta persona no pot, t'has de quedar a casa, no tens autonomia. Bueno, amb una sèrie de situacions on em vaig haver d'anar adaptant molt paulatinament i em vaig acostumar a sobreportar tot això, no? I de cop et trobes en un confinament on tothom s'està estirant dels cabells i està fatal perquè no pot sortir de casa. I jo ja estava molt acostumada a molts moments de la meva vida on no havia volgut sortir de casa i no havia pogut per diverses circumstàncies, i ho tenia molt treballat. Doncs va ser una situació on realment, malgrat tot el que anava passant a nivell de malaltia i mort, que ja és un tema a part, a nivell de convivència i confinament... ho vaig portar molt bé, perquè era una feina que, gràcies a la meva vulnerabilitat, o per desgràcia de la meva vulnerabilitat, ja tenia feta.
Tenies un màster, no?
Exacte.
En afrontar aquest tipus de situacions.
Totalment.
I la gent del teu entorn flipant, no? En aquell moment en què arribava el Covid, no?
Exacte, exacte. Els hi va agafar tot de nou, i aquesta vulnerabilitat de la qual parlaves, pues, els hi va agafar de nou i havien d'adaptar-se des de zero.
Clar, vivim en una societat on cada cop parlem més d'inclusió, de cures, però creus que realment som una societat preparada per conviure amb persones que tenen una discapacitat?
Jo penso que no. Almenys, pel que a mi m'implica i per l'experiència que tinc, la paraula inclusió veig que està molt de moda. Tot el dia es parla d'inclusió, però no existeix aquesta inclusió real. Almenys des del que jo observo, davant de les persones amb discapacitat, està com extremadament polaritzat, no? O és una admiració profunda i absoluta i un superheroïcisme extrem, o és un rebuig total, és un miro cap a l'altre cantó i miro cap a l'altra banda i això no va amb mi, no? Doncs penso que això fa que l'entorn es desresponsabilitzi de què pot fer per realment generar una societat inclusiva. M'explico, al final, si tu et mires molt, mira què fa, mira com corre, l'admiro tant, és tot fantàstic, ja és com que compleixes, no?, amb el que has de fer. I si al final mires cap a un altre cantó, doncs, bueno, no, és com si ho invisibilitzessis, no? I al final, penso que gran part de que aquesta societat no sigui inclusiva és a causa de l'entorn. Doncs jo penso que ens hem de qüestionar molt més què podem fer tots a nivell individual i col·lectiu per fer una societat més inclusiva.
Per tu, què seria una societat inclusiva de veritat?
És molt utòpic, això, eh? Al final, clar, és una societat...
Dir, exemples concrets del teu dia a dia en què diguis, mira, així sí que em sentiria inclosa i no d'aquesta altra manera.
Al final, clar, ser cega amb tots els moments del dia implica moltíssimes coses, no? Però comences al sortir de casa i ja et trobes amb molts problemes. Per exemple, jo surto de casa i vaig a treure el gos. Jo haig de recollir les necessitats del meu gos i haig d'anar a una brossa. O vaig cada dia a la mateixa brossa, que no té per què ser la mateixa brossa. Si jo després surto a fer una volta o vaig a comprar, faig qualsevol cosa de camí a la feina, el que sigui, jo no sé on estan les brosses. Per exemple, començant per aquí, no tinc ni idea d'on està una brossa, no? Després ja ve, pues, que pel carrer que vaig pot ser de plataforma única, que ara està molt de moda per aquí a Barcelona també. Jo sóc de Vilassar, però està molt de moda i la plataforma única no saps.
Plataforma única vols dir que està al mateix nivell la vorera que la carretera.
Correcte. No saps per on has d'anar tu i on han d'anar els cotxes. Passes per molts llocs diferents on costa interpretar el trànsit. Si bé és cert que jo visc en un poble i a part d'haver-hi alguns semàfors sonors després de molts anys, em puc moure amb molta més facilitat. Al final no oblidem que és un poble, però et posa una ciutat com Barcelona i és impossible. Puges al tren, el tren diu tren accessible, d'accessible no té res, és a dir, sembla com més aviat una broma o que se'n riguin una mica, no? Vull dir, a vegades passa, inclús els que de vegades hi ha trens que tenen una porta a l'alçada i hi ha vegades que els caps de setmana, per exemple, crec que n'hi han de comptats, no? En el meu cas, jo ho vaig de saltar com a persona cega, però una persona amb mobilitat reduïda amb cadira de rodes és superdifícil. La megafonia no funciona. Aplicacions que no són accessibles, pàgines d'internet, de fet, amb tot el tema que dèiem ara de la catàstrofe de València, hi havia un formulari per omplir, per demanar les necessitats, sí. I el formulari no era accessible per persones que utilitzen un lector de pantalla. És a dir, són coses super bàsiques del dia a dia, aplicacions de caixers, és que no t'ho acabes, no t'ho acabes tot. Realment. Sí. Clar. És amb la majoria d'aspectes.
I llavors hi ha la gent que et diu, oh, Maria, ets un gran exemple de superació, si vols, pots. Quan sents tots aquests lemes així d'autoajuda barata, perquè ens entenguem, què penses?
Si vull, no puc. En molts dels aspectes, clar, penso que s'ha de ser realista. Si no, a nivell administratiu no seríem considerades persones amb discapacitat amb tot el que comporta, no? Al final, el certificat de discapacitat existeix per generar alguna espècie d'equitat, no?, amb la situació de vulnerabilitat que vivim, les persones amb discapacitat, i si volgués pogués, no existiria ni molt menys. Sí que és cert que durant aquests anys he volgut explorar els meus límits, he volgut evolucionar, he volgut créixer, penso com la majoria de persones, no? Al final jo crec que a nivell de superació tots des de que ens aixequem fins que anem a dormir ens hem de superar. Sí que és cert que passant en una situació com aquesta, no es pot negar, és una situació complicada, molt difícil, que es passa, almenys jo he passat per molts mal moments fins a arribar a dia d'avui, i ha sigut complexa, però bé, ja forma part una mica de la vida, no?
Sientes que te pasan demasiadas cosas, mientes cuando te preguntan cómo estás, tienes un nudo en el centro de tu universo, luchas en tu cabeza para sanar, pierdes esas penas que antes te guardabas, creces con las lágrimas de la verdad, buscas nuevas salidas a tu camino, venta llega la fuerza para sanar, no eres perfecta, ninguna lo somos. És este mundo que aprieta y a veces te ahoga.
Clar, Maria, parlàvem que vas tenir aquest accident quan eres un adolescent. Ara tens 31 anys ja. En quin punt estàs? Perquè suposo que hi ha molts altibaixos, com ens deies. Has passat per molts estats.
Sí.
La Maria d'ara, quina Maria és?
Uau, aquestes preguntes introspectives són les més difícils sempre. Actualment estic bastant contenta amb la meva realitat, amb la meva vida. Mira, l'altre dia estava fent una conferència i una persona em va preguntar, com sóc una persona que pensa bastant ràpid, parla bastant ràpid i, bueno, sempre tiro tot amb bastanta rapidesa, em va dir, tu creus que corres sempre perquè et penses que et tornaràs a veure i per això sempre corres per tot arreu? I vaig dir, no
ho havia arribat a pensar.
No, mai m'ho havia plantejat. De fet, al contrari, sempre he sigut bastant conscient de que el futur que m'espera, el present almenys, i el futur és una vida sense veure-hi, i que sempre he buscat tenir la millor qualitat de vida dins de la situació que m'ha tocat, que òbviament és una amputada. Realment és aquesta. Doncs actualment penso que tinc molta sort amb la realitat que m'ha tocat. També és cert que hi ha dies que penso, i també penso que m'ho he guanyat. Em dedico a fer conferències per tot Espanya en base a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Per mi és una feina que m'encanta, implica viatjar sola, que és una cosa que sempre m'ha agradat molt, enfrontar-me cada dia a viatjar sola, agafar avions, és sempre un sinònim d'aventura.
Home.
I l'aventura va estar en el meu ADN. I després, al final, estàs viatjant per treballar, no? I per poder generar algun tipus d'impacte social. El fet de treballar per promoure que les empreses contractin a persones amb discapacitat, per mi, a la meva vida, és un guany. Vull dir, el poder estar fent coses a partir de la meva experiència perquè realment la societat canvi, encara que sigui una mica, no? Amb una cosa tan essencial com és el món laboral, És fantàstic. Segueixo vinculada també a l'empresa que m'acompanya des del principi, Halotex, que hi porto des dels 19 anys, que sempre han sigut per mi com el gran recolzament, i sempre penso que, en el fons, és gràcies a ells que em puc dedicar a això. Amb el món de l'esport també hi estic molt vinculada. Penso que al final...
Espera, aquí t'he de parar, Maria, perquè la gent que no et conegui fas curses de muntanya. Ja sé que tu tens molt normalitzat, però això que deies, viatjar per tot arreu, has anat a l'altra punta del món sola, fas curses de muntanya sola.
Sola no, les curses de muntanya.
Bueno, sí. Com les fas? Això també és interessant, no? Que vas amb algú que et fa de guia, no? Sí, i aneu agafats.
Sí, vaig amb dues persones. Si anés sola seria una cabra imprudent. Seria bastant imprudent per meva. I és una barra direccional que fa 2,5 metres, 3 metres, i hi ha una persona que fa de guia davant, el guia 1, i una persona que va de guia darrere. I sí, a veure, realment sí que és cert que si fas una mirada enrere, no? Una persona que surt de l'hospital pensant que el seu futur és quedar-se a casa seva, a la seva habitació, per la resta de la seva vida, i que a dia d'avui pot gaudir de temes com són les curses de muntanya, per mi també és un guany en aquest aspecte quan ho mires des d'aquesta reflexió global, no? Mm-hmm. Doncs sí, al final fa molts anys vaig descobrir la muntanya, després portava ja molts anys corrent i vaig descobrir que podia unir el córrer amb la muntanya d'una manera bastant particular, com és la de la barra direccional. I és de les coses que més m'agraden, que més m'aporten, que em fan sentir... Bueno, em fan sentir com moltes emocions diferents. Em fan veure la vida i el paisatge des de la meva perspectiva, però amb molts estímuls completament diferents. Al final, anar per la muntanya sempre i fer curses de muntanya sempre és com molta aventura, el veure la muntanya des dels teus peus, el que vas notant a nivell de sorolls, a nivell d'ambient, per mi és de les coses que més m'agrada i ben contenta que estic.
Parlaves d'estímuls. Quan no hi veus, quins són els teus estímuls?
Bé, per exemple, la música, per mi és de les coses més importants, ara que també sonava la Judith Neverman.
Una altra cançó castellana.
A més, totes m'emocionen com a molt emocionat, perquè són cançons i artistes que són molt profundes i que m'agraden molt. I la música m'agrada molt, la ràdio m'agrada moltíssim, la ràdio, els podcasts, que això ja seria una mica el que s'espera d'una persona cega, no? Perquè sempre és...
Si jo em quedés sense, doncs vinga.
Tothom és com tiraria per aquí. Després tot tipus d'estímul a nivell de les coses que fas al dia a dia, no ho sé, sempre... Bueno, el que diré és bastant absurd, però sóc bastant addicta a la xocolata, que em produeix bastant d'estímul. És absurd, però és una realitat, no. I tothom que em coneix sap que estic molt vinculada a ella com a antidepressiu natural des de fa molts anys d'una manera massa recurrent.
Aquí la redacció de Les Dones i els Dies em penso que també.
Sí,
cada tarda hi ha contrabanda de xocolata.
Sí. Doncs no, al final m'estimula l'esport, m'estimula pensar, m'estimula llegir, m'encanta també llegir. Estic tot el dia molt atenta, molt activa, a les xarxes, a llegir moltíssimes coses. Penso que m'estimulen moltes coses. Al final he trobat com moltes maneres i m'he creat, penso, un estil de vida entenent què em beneficiava sent una persona cega, de tot el ventall de coses que podia fer, les que més em beneficiaven en el dia a dia. No, m'hauria sigut molt fàcil quedar-me amb una persona que sortia de festa de manera molt assídua i fer una vida molt de nit. Mm-hmm. Segurament no estaria aquí i estaria en un quadre depressiu important. Doncs penso que he agafat totes aquelles coses que he vist que em podien generar un benefici, que m'agradaven i que les gaudia, i doncs d'això he fet el meu estil de vida al final.
Coses com la música.
De aquí. No me salves, de la noche no me salves, de la fiebre no me salves, de la muerte no me salves.
Mira, Maria, aquesta l'he triada jo. És la Queralt Laoz. La coneixies, a la Queralt?
Sí, sí, sé qui és. No l'he escoltat com mai, però sí que sé qui és.
És guai, te la recomano. La dona entrevista a Les Dones i els Dies, si un dia et vols recuperar el podcast, perquè diu coses molt interessants. I en aquesta cançó la Queralt parla, no, diu, no me salves. Creus que a vegades a les persones que tenim una discapacitat visual la gent s'ho adreça amb paternalisme, amb certa condescendència, com que t'han de salvar la vida una mica?
Sí, molt. A mi, bàsicament, qui m'ha salvat, i d'una manera justament fugint de la sobreprotecció, ha estat, en tots els moments més durs, la meva família. Mm-hmm. I en gran part les meves amistats, i res a veure amb la ceguesa, ha sigut una mica més en processos emocionals, no? I sí que és cert que, bueno, al final, quan veus una persona amb discapacitat i no tens cap discapacitat, en general, general es mira de dalt cap a baix, no? És aquesta tendència. Al final veus una persona que la consideres i la veus més vulnerable i molts cops la gent actua sempre o normalment amb molt bona intenció, però des d'aquesta llibertat de dir, bueno, com veig aquesta persona que té problemes, em prenc la llibertat d'ajudar-la com jo vull. Jo penso que és superpositiu ajudar i això no ho hem de perdre de vista. Ajudar és de les millors coses. Sí que és cert que molts cops ens costa o no sabem com fer-ho, no? De la mateixa manera que inclús et trobes a persones que li costa dirigir-se a tu perquè no sap com comunicar-se amb una persona cega, no? Realment et trobes amb situacions de tot tipus i molt, molt surrealistes, no? Et trobes amb... També et pots trobar amb la que et falta el respecte, eh? Aquest estiu, recordo anant pel Cruïlla, un noi que va saltar i va dir què passa, que t'has deixat el bastó a casa.
No ho puc creure.
Sí, això també passa. Vull dir, et trobes amb tot tipus de situacions en el dia a dia, a les que volen ajudar, a les que no, amb situacions de discriminació, amb situacions de tot tipus. A vegades et trobes amb aquest paternalisme i alhora també et pots trobar amb una persona que està en un taxi que no et vol agafar perquè vas amb un gos guia. Vull dir, te les trobes una mica de tots colors. Doncs a vegades és una mica on es marquen els límits, no? A vegades també la gent és no, és que no us voleu, no voleu que us ajudi, no, és que no vols que t'ajudin tal. No, al final òbviament que penso que cada persona vol procurar per tenir el màxim d'autonomia possible, tots ho volem, és a dir, sempre tots volem tenir el màxim d'autonomia possible i hem d'entendre que en moltes ocasions necessitem molta més ajuda que els altres. Jo en moltes ocasions necessito molta més ajuda, m'ha costat molt entendre-ho, veure'm vulnerable, aprendre a demanar ajuda, sí, però depèn quins tractes pocs adequats i maneres de no respectar l'espai íntim i personal sí que poden arribar a incomodar. Tot i així, sempre animo a la gent a ajudar.
Clar. Ara parlaves del teu gos guia, sí. En Regan, que ara no sé si l'heu sentit, però s'ha mogut, que no l'hem presentat. En Regan, abans havies tingut un altre gos, que és en Tavish.
Sí, sí.
Com t'han ajudat a tu?
M'han canviat la vida totalment. Penso, i ho penso molt certament, és una cosa que he donat moltes voltes, són el millor que m'ha passat durant aquests anys, claríssimament. És a dir, l'arribada del Tavish com a primer gos guia em va canviar la vida, si bé va ser un procés molt dur, jo em trobava en un moment molt, molt dur i molt complicat de la meva vida, havia tocat fons totalment i em va costar molt tirar endavant. Gràcies al Tavish, entre d'altres coses, però en gran part gràcies a recuperar l'autonomia amb el Tavish, va ser com vaig seguir, com recuperant-me a poc a poc, i ara, després d'haver-lo jubilat, ella està vivint amb els meus pares, està supercontent, de fet, avui ha vingut a visitar-nos i a buscar que menjar a casa meva, que és la seva afició preferida. I ara després he tingut el Regan. El Regan fa just un any que la vaig anar a buscar a Madrid, a Boadilla del Monte, concretament, i estic contentíssima. Vaig tenir una mala experiència pel mig. Va venir una gosseta que es diu Elga, que ara està amb un altre usuari, que no ens vam entendre gens, que era una gamberra, era un desastre, era el meu alter ego.
I no ens vam arribar. Xocàveu.
Bastant. I vaig tenir una mala experiència i vaig anar a buscar el Regan amb moltíssima por. Realment era com, no vull tornar a passar per aquí, no vull patir el que vaig patir amb l'Elga, i he tornat a tenir la sort de la meva vida. Sí, 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 és fantàstic.
Clar, perquè el teu gos, a banda d'estimar-te el món, està treballant quan està amb tu. I ara, que abans deies, no?, coses que la gent fa o coses que la gent diu i que et molesten. Per exemple, deu ser molt habitual que la gent, quan et vegi amb el gos, s'acosti a ell, l'amanyagui... I això no ho sabem, però no es pot fer perquè està treballant i es pot despistar, no?
Sí, això també és un tema que genera bastanta polèmica perquè hi ha molta gent que directament no s'hi acosta per uah, no el toco, que és un gos guia, i hi ha gent que li és igual que estiguis treballant, que estiguis a qualsevol lloc, que l'estarà cridant o fent-li senyals o fent alguna història. És a dir, també està bastant polaritzant, no? Al final... El Regan és un gos, sí que és cert que quan porta l'arnès està treballant i quan la persona cega, com veieu, una persona cega amb un gos guia agafada l'arnès, està treballant, la persona cega ha de saber el camí, li està donant les ordres, i és important en aquell moment no distreure'l, no tocar-lo. En un moment de tranquil·litat o que el gos no està treballant, es pot tocar el gos. Sí que es demana, jo què sé, si el gos està super tranquil al tren o l'avió, no anar a jugar amb ell, perquè si la persona cega no s'entera i el gos s'aixeca i comença a fer coses, penses que està passant alguna cosa, no? Al final no controles el teu entorn, i realment el no controlar l'entorn i veure que el gos es mou et fa pensar coses, però en general... Òbviament que hi ha tota aquesta part que quan està treballant s'ha de respectar molt, però també entenem que és un gos i que en certs moments se'l pot tocar, se'l pot acariciar. Això cada usuari una mica es pren la seva llei, tenint tots en comú que quan està treballant no s'ha de distreure, però a mi al final quan no està treballant sí que m'agrada que interactuï molt, és un gos.
És boníssim. Sí. Altres coses que molesten, Maria. La forma de parlar. És a dir, la gent a vegades fa com equilibri.
A mi sembla que ho molesti tot.
No.
He vingut a queixar-me.
No, bueno, a vegades està bé queixar-se la vida, no?
Sí,
jo crec.
Sí,
no?
Estic d'acord.
Ja hi haurà moments de parlar coses maques. Ara és el moment de rajar, si et sembla
vinga,
bé.
Sí,
vinga, va, som-hi,
sí,
rajem. Quan la gent s'adreça a tu, no? O al col·lectiu de persones cegues, mm-hmm. el col·lectiu de persones amb discapacitat... Mm-hmm. Ens fa molt liu a vegades, Maria.
Bueno, al final, no sé, les persones cegues som cegues, això també és bastant important. Aquestes frases a mi, les que més em molesten, són les de... Ara fa poc, fa un parell de setmanes anàvem amb tren a València a córrer la mitja marató i no sé què va passar al tren, una noia, és igual, que estava treballant allà i que no sé què li havia un company meu, perdona, que tan moderna no imaginava que fos cega.
O totes com aquestes... tan moderna, què vol dir?
No sé.
Que vas vestida fashion i això?
No sé, no sé si vaig vestida molt fashion, però el meu no vestit fashion no lliga amb ser una persona cega. O no sembla cega, no, o la persona que per fer-te el favor et diu no, és que tu no ets cega. No, sóc cega i sóc molt cega. Realment no tinc cap favor, no? Al final és la meva realitat i les persones cegues són persones cegues. Sí que forma part una mica del procés. Jo recordo que els primers anys em passava, que jo deia, no hi veig, no, són persones cegues, són persones invidents i són persones amb discapacitat. Al final, a nivell administratiu es diu així, com dèiem abans, perquè és un tema d'intentar generar una mica d'equitat amb la realitat de les persones que no tenen cap impediment a la quotidianitat del seu dia a dia, no? Doncs al final, en el meu cas, jo m'hi sento còmoda amb aquestes paraules. Al final no em sembla malament. Òbviament que, com tot, si utilitzes les paraules amb una mica de manera despectiva, doncs segurament et molestarà, no? Però no, al final, bueno, doncs és la realitat i és el que ens ha tocat viure.
Que ara comentessis aquest comentari que et va fer aquesta senyora dient tan moderna que ets, no sembla cega, no? Perquè crec que això toca un tema interessant, no? Que és l'estereotip, no? Que tenim de les persones cegues. Què passa? Que una noia cega no pot ser jove, no pot ser guapa, no pot anar ben vestida...
No ho sé, preguntem-li a l'entorn. Obrim
una enquesta. Tu notes aquesta pressió,
sí,
Maria?
Sí,
ho dic
sí,
perquè,
sí.
No, o sigui, no està bé que comenti com la gent va vestida i com és la gent físicament, però és que en aquest cas em sembla rellevant comentar-ho. Tu ets una tia guapíssima, amb molt d'estil, no, i llavors, no, com que la gent se sorprengui amb això,
sí,
és xocant i diu molt de com som com a societat també, no?
Sí, és el... Com amb la meva amiga Núria Balassi parlem de tenir aquest passing de cega, no? Al final de... Em sap greu si utilitzo una paraula que forma part d'unes altres persones, però sí que és real. Com passes per una persona evident, la gent et veu d'una altra manera. No hauries d'estar com tipificada d'alguna manera en especial per complir els estereotips que les persones esperen de tu. No ho sé, a mi m'agrada vestir com vesteixo i anar com vaig, i sí, sóc cega igualment, vull dir que al final no puc fer res i no canviaré la meva manera de ser perquè, per ser cega, vull dir, ja vaig amb un gos guia que indica que sóc una persona cega, que també és important en aquest aspecte, i no ho sé, és bastant curiós, ens passa en general, no? Tenim a les persones qualificades o etiquetades de certes maneres i ens costa molt, no?, com entrar-la dins d'uns cànons, fora d'uns cànons, diria, concrets.
Hi ha un altre element característic de tu, que són les ulleres de sol, no?
Sí.
Que t'has reapropiat d'això i són com una peça del teu outfit i cada dia ho portes unes de diferents i xulíssimes. I a banda de l'anècdota de les ulleres de sol, també tens un projecte, no?, amb aquest nom que ajuda a sensibilitzar...
Sí, porto molts anys anant a les escoles. El tema de les ulleres de sol dona per molt tema, perquè ara les ulleres de sol ja porten càmera i amb el tema com
això és
la tecnologia...
És que l'altre dia la Maria i jo vam estar xerrant per telèfon i m'explicava que té unes ulleres amb càmeres integrades i això és com viure en el metavers. Com
totalment, totalment. Referència amb el que em deia, sí, el tema de les xerrades d'escoles, continuem, sempre parlo en plural perquè sempre vaig amb un gos o altre, és aquesta manera de parlar en plural, però sí que això porto molts, molts anys, em porto ja 8 anys, és el que m'ha portat de fet a poder-me dedicar a empreses des de fa 5 anys i em fa molt feliç. Penso, òbviament, que on més s'incideix en l'educació dels més joves i dels més petits i les més petites, i a nivell de les ulleres i com evoluciona la tecnologia és una bogeria, no? Al final, en certes situacions on et pots trobar més perduda, més desorientada, és molt difícil moure's pel carrer sense veure-hi res. És super, super, super difícil. Doncs ara, amb una trucada de WhatsApp i que algú pugui veure la teva càmera, se't pot resoldre aquest problema. No? A mi em passava l'altre dia a Alacant, em portava 3 dies seguits, que des de l'hotel no m'ajudaven a treure el gos guia, cosa que no m'havia passat mai, i vaig a molts hotels i vaig acabar fent una videotrucada per WhatsApp, jo no sabia l'entorn on estava, i m'anaven dient, recte, recte, ara creua, vale, perfecte, mira, aquí tens un entorn que té sorra, vale, gira el cap, vale, tens una brossa, fes 10 passes, tal. I va ser com super increïble, no? Tot el que està començant a oferir la tecnologia a aquests nivells. Uau, és només el principi, és només el principi i realment és molt guai.
Ser dona i ser cega és encara més complicat?
Sobre aquesta pregunta sempre se'm generen com molts dubtes. Evidentment que a nivell general, a nivell de persones, dones, ja no cegues sinó amb discapacitat, si mires estudis a nivell de violència de gènere, a bretxa a nivell laboral, etc, com sempre, són terrorífics, és a dir, espanten. Sí que és cert que penso, per una banda, que les dones tenim com la vulnerabilitat molt més integrada, és a dir, aquí també tenim un treball d'avantatge, perquè des de que som petites mai se'ns veu com les fortes, no? Per dir-ho d'alguna manera. Doncs en aquest aspecte també penso que és una feina que potser tenia una mica més feta, malauradament, tal com està tipificada la societat. I haig de dir, malauradament, que juga a favor, i alhora és una cosa que crec que ens juga en contra com a societat, jo m'he trobat, almenys em dona aquesta impressió, que el fet de, com dèiem abans, ser una dona, diríem, normativa, no?, per d'alguna manera, o ja no normativa, no?, pues tenint una talla de 36 i sent agradable a la vista, això m'ha donat més avantatges que perjudicis, no?, i és una realitat de com vivim com a societat. Segurament, si la meva talla no fos la 36 i el meu aspecte fos diferent, no sé si les coses m'haguessin anat així. Al final, i passa amb mi, passa amb molta gent, vull dir, molts aspectes, però quan formes part d'un col·lectiu vulnerable i ressaltes per aquestes coses, penso que se't veu d'una manera diferent. Almenys observo la societat com t'estima una mica més, saps?
És fort, dit així.
És complicat, vull dir, al final, mira, no sé, només, jo penso que són declaracions com una mica dures en aquest aspecte, però sí que és real. El fet d'això, d'aquest d'allò és de no sembla cega i de ser mínimament agradable a la vista, d'estar actualitzada a nivell de moda, de tal, de qual, et dona com aquesta... Sí, et dona això. És real, i som així com a societat, amb moltes coses. A la gent que va a entrevistes de feina, a les persones que van pel carrer, funcionem molt així. Sí.
T'he sentit dir alguna vegada que ser cega és confiar. Tu confies per igual en homes que en dones?
No. No. Penso que ni jo ni la majoria de dones. Les dones sempre confiem més en dones. És a dir, sí, penso que és algú molt freqüent i sí, les dones confiem molt més en dones. I efectivament jo confio moltíssim més en dones. Avui em feia gràcia, he fet unes esmorzes cegues aquest matí a una empresa i una noia amb l'antifaz posat ho deia, diu, em sento molt segura perquè tinc a les meves dues amigues al costat, no? Amb les que confio, amb les que tal. I dic, mira, així visió cada dia, no? Busquen com elements que, de confiança. Per estar en una situació de benestar, no? Al final, sí, has de confiar moltíssim, al final estàs, en part, estàs com mitjanament aïllada, no?, de l'entorn i de la realitat, i relaciones a través d'uns altres sentits, i sempre vas buscant elements de confiança per tot arreu per sentir-te segura. I, evidentment, que a l'hora de confiar, sempre confio molt més en dones, sí.
Aquests dies estem parlant molt de l'assetjament sexual. Tu et sents més desprotegida?
Sí. Jo tinc molta por. Anant pel carrer, tinc por. Sí que sempre he sigut una persona, em considero, tot i que no ho sembli, em considero bastant poruga i amb bastantes pors, però sí que és cert que aquesta por a l'hora d'anar pel carrer creix moltíssim. No controles l'entorn. És a dir, al no veure-hi absolutament res, qualsevol cosa et pot espantar, sobretot, en el meu cas, anant per la nit pel carrer em genera una fòbia increïble.
Clar, a totes ens fa por anar sí. soles a nit, però clar, tu que dius això, no controles.
No controles on hi ha llums, els espais que són més lluminosos. No controles absolutament res, perquè al final tots els establiments estan tancats. No hi ha gent pel carrer, i si hi ha gent i no et diu res, sospites de les passes que hi ha a prop teu. No, al final, és el que et deia abans, jo crec que m'he creat un estil de vida al qual no em faci falta tenir gaire vida nocturna, perquè realment, ho dic claríssimament, ho evito.
Estàs escoltant Les dones i els dies, i avui estem parlant amb la Maria Petit, que és cega, i dèiem, va, hi haurà moments de tot en aquesta entrevista, moments de rajar, va, ara coses boniques que t'hagin passat. Tema lligar. Quan vaig llegir el llibre que has escrit, que per cert no ho hem dit, l'has escrit amb la periodista Maria Xinxó, un llibre que es diu Marieta de l'ull viu, sí. I aquí expliques una mica com va ser, no, la teva experiència, i recordo com va impactar una de les frases que escrius al principi, que dius, a veure, corregeix-me, perquè ho estic dient de memòria, però quan em vaig quedar cega, el primer que vaig pensar és que no podria fer la selectivitat, que em quedaria tancada a casa i que no tindria nòvio mai.
Sí. Bueno, clar, evidentment que jo m'he educat i m'he creat amb uns prejudicis i amb uns estereotips que és el que té la societat actual, que per això puc empatitzar bastant, no? Perquè al final penso que hem rebut una educació molt relacionada amb això, i amb el tema de parella o conèixer amics o amigues noves, jo ho tenia claríssim. És igual que ser simpàtica, antipàtica, divertida, extrovertida, introvertida, tossuda, el que sigui. La personalitat s'anul·lava de forma automàtica perquè em faltaven dos ulls. Doncs jo ho veia molt des d'aquesta perspectiva i era una cosa que em generava molta por. Si bé cert que passats els mesos vaig veure que la meva personalitat es posava en moltes ocasions per sobre el fet de ser una persona cega, no? M'he trobat de tot. Amb aquests 14 anys m'he trobat de tot. Si bé és cert que penso que la personalitat a tots ens ajuda, i en el meu cas m'ajuda moltíssim, i que sempre trobaràs la persona que et discrimini simplement pel fet de ser cega, per suposat. Però en aquest aspecte, bueno, m'ha anat força bé.
Vivim, però, en una societat molt basada en les aparences, no? En què la imatge moltes vegades és el més important.
Total.
I això, no sé si, per exemple, a l'hora de lligar en aplicacions com Tinder, fatal, no? Això, suposo que ja... Com...
Home, la meva experiència amb Tinder em queda una mica llunyana, però, bueno, confiar en el criteri de les meves amigues.
Això m'agrada molt, aquelarre d'amigues jugant al Tinder.
Total, confiar en el criteri de les meves amigues i confiar en el criteri de les meves amigues, que no ho faran en funció dels seus gustos, sinó que ho faran en funció dels meus. Que això també és bastant important, que al final...
Clar.
Tampoc hi ha uns gustos determinats, que sempre busques A i trobes B, i quan busques B trobaràs B doble, vull dir, aquestes coses sempre acaben passant. Però sí que és cert que en aquest cas, clar, en una aplicació com és Tinder, tu veus una descripció, si és que n'hi ha, més o menys et fas una idea, no? O la gent que ho vincula amb l'Spotify, i les fotografies no les veus, doncs tires molt. Jo recordo que tirava molt de preguntar a les amigues, de deixar-me portar per la descripció, i un cop havia fet match, preguntar. Sí que em feia bastant, era bastant divertit.
I també tens Instagram.
Digue'm?
També sí, tens Instagram.
Sí.
Clar, des del desconeixement pensem, oi, com s'ho fa? Per fer les fotos i per penjar-les. Són preguntes que et poden semblar absurdes a tu, però...
Bueno, al final, ara que tinc les ulleres que fan fotos, puc fer fotos i generar aquest contingut al final. Instagram ha trigat molts anys en ser accessible. Jo abans no feia servir gaire Instagram perquè no era accessible, bàsicament. Jo crec que fins fa 4 o 5 anys, ara no t'ho puc dir del tot segura, però no era accessible i no ho podia fer servir. Ara mateix, bé, al final... No és que pengi molt de contingut, sempre he pensat que podria penjar molt de contingut i m'agradaria molt. Alhora, tinc moltes ganes de mantenir la meva privacitat i sempre estic lluitant amb l'Àngel i el Dimoni que tinc dins del cap. I sí que és cert que últimament, amb el tema de les ulleres, he pogut crear molt més contingut fet des de mi, que no havia de sortir la meva cara a la foto, que em feia molta més gràcia, no? Al final, que també sempre és com que havia de sortir jo perquè algú em feia la foto, i he pogut crear contingut des de les ulleres, que ha sigut com molt interessant i és el que vull seguir fent. De fet, em van escriure els de les ulleres l'altre dia, en plan, ostres, ens agrada molt el contingut que penses. Vaig pensar, regaleu-me una.
Nena influencer.
No va anar més enllà, això. Em van demanar
hem de negociar-ho. On et podem seguir? @ Maria Petit és el teu Insta?
Maria Petit, B baixa, que molta gent es pensa que em dic Maria Petit. TV, com si fos
com una tele.
Sí.
De moment encara no.
No, i és Maria Petit, B baixa del meu segon cognom, sí.
Vecino.
Sí, correcte.
Maria Petit Vecino. A Instagram penges moltes fotos de les curses que fas, també dels viatges. Has estat a Indonèsia, has estat a l'Índia, al Kilimanjaro, crec que també.
Va ser aquest any al Kilimanjaro. Mira, gràcies per recordar-m'ho perquè no me'n recordava.
És que aquests dies he estat investigant el teu Insta.
Jo a vegades també el miro per recordar-me del que he fet, perquè molts cops amb el que et feren és dir del dia a dia i de la feina, no me'n recordo, i quan el miro dic, ala, que fuerte. Sí, sí, em passa.
Hi ha gent que pot pensar, però quin sentit té, no?, anar a veure amunt si no hi veus? Per tu com canvia l'experiència de fer un viatge? Per què és important viatjar tot i això?
A mi viatjar durant els darrers anys m'agrada molt pel fet de descobrir món, bàsicament, no? I pel fet de viure món, crec que és un tema bastant interessant. La diferència entre veure i viure món, penso que al final no és tanta, no? Al final és sentir des de la teva perspectiva i és el poder interactuar amb la realitat des de la teva manera de fer-ho, conèixer cultures diferents, gastronomia diferent, ambients diferents, entorns diferents, viure tot tipus d'aventures. Sempre m'ha agradat molt per això, no? En aquest cas, l'últim viatge, que sí que és cert que ja porto molts anys fent viatges llargs i ara viatjant per feina ho he frenat molt, que va ser a la muntanya, va ser el Kilimanjaro, vaig tenir la sort de compartir-lo amb una gran amiga, amb l'Elisa Mas, i per mi era el viatge amb l'Elisa, no? I tot el que podíem arribar a viure, conviure a la muntanya, i va ser una experiència molt bonica.
Quan viatges i coneixes altres cultures, en general, amb el tema de la ceguesa, què et trobes? T'és fàcil? Són més empàtiques les persones d'altres cultures? O t'ho posen més difícil? O...
Bueno, no entenen què faig. Vull dir, bàsicament, clar, aquí en aquest aspecte sí que és cert que a nivell de mentalitat oberta estem una mica més avançats que altres països, no? Sí que és cert que Europa, Estats Units, depèn del lloc, la mentalitat és oberta en general, però quan te'n vas a llocs com el sud-est asiàtic o Àfrica, no entenen absolutament res. Realment és difícil d'entendre i de comprendre, no?
Què és el que trobes dins meu quan em furgues les febleses? Totes les coses que dic les tenies mal enteses. I és fàcil d'entendre que part del cel.
En aquest programa, Maria, sempre ens agrada preguntar a les convidades per la relació que tenen amb les dones del seu entorn. A tu l'accident et va canviar la forma que tenies de relacionar-te, no sé, amb les dones de la teva família, com la teva mare, o amb les teves amigues?
Sí, l'accident em va canviar, sobretot, una de les relacions que més em va canviar és la de la meva mare. Amb la meva mare... ens portàvem bastant malament, jo venia d'una adolescència molt, molt, molt rebel i li vaig fer la vida una mica difícil. I el canvi que va generar la relació amb la meva mare va ser realment molt gran, no? El moment d'unió que va haver-hi familiar va ser molt gran i a dia d'avui penso que tinc molta sort de la relació que tinc amb la meva mare i sempre em qüestiono el poc valor que li havia donat abans de l'accident i si realment, sense haver tingut l'accident, a nivell madurativ, no? Passats els anys, hagués tingut aquesta relació. És una cosa que em qüestiono molt i després ja no m'ho qüestiono i em sento feliç amb el tipus de relació que tinc. Estic molt orgullosa de la meva família. Tinc una família a nivell com el nucli petit i el nucli que s'extén a tiets, tietes, cosins, cosines, fantàstic. També relacions d'amistat. Algunes relacions mantinc la majoria, la veritat. Algunes les vaig deixar enrere, abans dèiem el tema de l'aparença i de viure una mica de cara a l'aparador, i hi ha persones que vaig decidir deixar enrere justament perquè aquest tipus de relacions no m'aportaven en absolut, és a dir, no congregava gens ni mica. I després el recuperar relacions de la infància. Aquí parlàvem de la confiança, sí, no? A una de les meves millors amigues, la Núria, portem juntes des que teníem un any. Des dels 12 fins als 20 vam perdre molta distància. Ella tenia un pensament, una manera de viure i veure les coses molt diferent, i jo, com deia, era una cabra boja absoluta. I vam recuperar l'amistat amb tot el que implica, perquè és una persona que coneixes des que tens un any, no? I doncs el nivell de confiança és molt, 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 molt elevat, i sí que he recuperat molta relació amb amistats que tenia des de molt petita, i ho heu gaudit molt. És a dir, és de les coses, penso, més boniques i més de les que més agraïda estic. Al final, són persones que segurament a l'adolescència, doncs, perquè teníem altres interessos, no ens ajuntàvem, però la capacitat d'empatia o d'entendre les coses amb una maduresa a la qual jo no havia pogut assolir marca la diferència, i estic molt contenta, sí.
Abans que parlàvem d'inclusió i de com de falsa pot ser, no?, a vegades aquesta paraula, per tu la relació amb aquestes amigues, amb la teva mare, amb la teva família, t'han donat una lliçó del que vol dir realment estar inclosa de veritat?
Sí, l'altre dia ho comentàvem, i just tornant a reprendre el tema de València, no?, que és el tema que més ens afecta i que més ens mou aquests darrers dies. L'altre dia, el dissabte, recordo com va trucar la meva amiga, la Núria, i estàvem les dues molt, molt ratllades per aquest tema, no sabíem què fer. Va, hi ha un punt de recollida, anem a comprar tal, no sé què. Vam anar juntes, estàvem pues, comprant juntes, decidint juntes. Vale, què creus que hauríem d'agafar? Tenim tot això, agafem alguna cosa més, tot en conjunt, carregar la compra, carregar les garrafes, pujar-les al cotxe, baixar-les... I és una cosa com, alhora, com podria ser com molt natural, però jo em vaig posar a pensar i vaig pensar, realment, deuen haver-hi moltes persones cegues que una amiga la truqui i compti amb ella per fer tot això. És a dir, sempre seria més fàcil com, bueno, o vaig sola o vaig no sé què, i la Núria ho comentava i em diu, mira, per mi era tan simple com que en aquell moment estàvem parlant per telèfon, ets la meva amiga, sempre t'has encarregat de voler ser autònoma i de voler ser independent, i jo conto amb tu per tot. I em va semblar com molt bonic, la veritat, que són aquests moments quan pares, penses i te n'adones de privilegis que tens en certs aspectes, i és molt bonic realment el poder estar inclosa.
Com una igual.
Bueno, no? com el que soc, o si no soc igual, és bàsicament per la meva personalitat, que això sempre m'ha passat des de petit, és un tema més de personalitat que no de no veure-hi, no? I sí que en moltes ocasions em sento inclosa. Sí que hi ha altres situacions, evidentment, que no hi puc entrar per diferents circumstàncies. Quan més visuals són les coses és com més difícil, però sí que també, com deia abans, la tecnologia cada cop ho està fent més accessible. Ahir just va parir una amiga meva, van passar una foto... Jo no puc veure la foto, no?, com és lògic. La vaig passar pel descriptor d'imatge i la imatge era tan maca...
Què et va dir?
Em deia que el bebè amb les dues persones que anaven amb la còfia, que era una imatge molt feliç, que estaven molt somrients en una sala de parts, que tal, que qual, i vius molt com la imatge. Doncs tota aquesta part que no tens resolta, la tecnologia també t'ajuda a resoldre-la, no? Doncs amb això ja fa que amb petites coses com aquesta, que sí que és cert que en un passat m'havia sentit bastant desplaçada, ara ja siguin resoltes gràcies a també la tecnologia.
Doncs escolta, Maria, ho hem de deixar aquí, però jo crec que avui amb tu hem après moltes coses i hem trencat força tòpics, diria. Així que gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Era per extingir-te en esta tan cómoda celda. Té una casa, de un trabajo, de una pareja. Destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil, 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 de esta está civil, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento.
A les dones i els dies, et canviem la lluna.
M'encanta que m'hagis posat aquesta cançó de la Beyoncé.
Bona nit, Judit.
Què tal?
Molt bé, molt bé. Has vist?
Superdia d'eleccions americanes.
Efectivament.
I hem dit, escolta, portem a l'Avalos que ens faci una selecció musical d'aquelles artistes que han donat suport a la Kamala Harris.
Efectivament.
Com la Beyoncé.
Com la Beyoncé. De fet, la part musical o de celebrities o de grans noms, no? és una pota molt important sempre a les eleccions americanes.
Els agrada el show, els agrada.
Molt,
i
molt,
el
molt.
Famoseo, no?
Sí, busquen sempre...
Sí, aquella part emocional,
aquell,
no?
Aquell cop d'efecte, sí. Diguem, no? Que els hi pugui doncs, ajudar en determinats estats o en determinats moments de la campanya, doncs, aquell suport que ningú s'espera que aparegui darrere la cortina i amb
bam,
saps? Com si fos un espectacle de televisió, sí, bàsicament, no?
Sí.
Doncs sí, doncs durant tota la campanya de Kamala Harris, això, hi ha hagut suport explícit d'actors, d'actrius, de celebrities i...
Per exemple, quins noms davant de la Beyoncé?
Doncs mira, també hem tingut Katy Perry,
sí,
Jennifer López, que després en parlarem. Taylor Swift.
Hombre.
Com no,
la gran Taylor.
Billie Eilish, Ariana Grande, Barbara Streisand, Alicia Keys, és a dir, molts, i a part, només en aquest cas citem artistes femenines, però bueno, si ampliéssim el ventall, no?, a artistes masculins, doncs tenim els grans clàssics de Bruce Springsteen, John Bon Jovi, etcètera. Vull dir que són artistes, algunes d'aquestes, que també es van implicar molt en campanyes anteriors, com la de Barack Obama,
sí,
per exemple, o la de Joe Biden.
En el cas de la Beyoncé, ella s'ha involucrat molt en un tema que és fonamental, no?
Correcte.
Que és el tema del dret a l'avortament i el dret a decidir sobre el propi cos.
We are so happy to be standing here on this stage as proud country Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris.
Doncs sí, en un d'aquests estats claus, no?, per les eleccions nord-americanes, que és l'estat de Texas, doncs Kamala Harris va decidir fer-se acompanyar de dues dones texanes de gran renom, com és Beyoncé i també Kelly Rowland, que les dues van formar part d'aquell grup mític que es deia Destiny's Child,
ens encanten. I en aquest discurs que la Beyoncé, no, diu, jo no estic fent aquest discurs com una dona política, sinó com a mare, com a dona, que està preocupada pels seus fills, no, perquè tinguin la llibertat de decidir. Aquesta paraula, llibertat, freedom, s'ha anat repetint i repetint,
sí, i
en aquesta campanya.
Sí, sí, i de fet és una de les potes, no?, també de tota la campanya de Kamala Harris, i en alguns moments s'ha fet acompanyar per artistes que l'acompanyen, no?, mai millor dit, no?, o donen suport a aquest freedom per recuperar algunes de les llibertats, no?, que bueno, que s'han tirat enrere durant els darrers anys, sobretot en el mandat de Donald Trump, on en alguns estats doncs avortar lliurement ja no és tan fàcil o gairebé impossible. I en aquest cas, Beyoncé, que cosa que no és tan habitual, que els artistes donin recolzament amb un aspecte tan concret i tan polític, no?
Que a vegades potser és només donar la cara pel partit, però no entrem al fons, no?
Sí, vull dir que moltes vegades és més apel·les a això, a l'emoció, no? A uns valors, a una posició, un posicionament vital, però entrar tan a fons de dir volem tornar el dret a recuperar el dret a tenir decisió sobre el propi cos per les nostres fills, pels que vindran, etc, és una cosa poc habitual i en aquest cas doncs ho ha fet amb Beyoncé, que a més és bastant coherent amb la resta, amb la seva trajectòria musical, no? Perquè té discos d'un caràcter molt feminista, com per exemple el disc Lemonade, que va publicar fa uns anys, on és un disc ple de cançons, això d'autoestima, de cura personal, d'això del woman power, no? Del poder de les dones, no? I per tant, diguem que el que va fer Beyoncé en aquest cas va totalment en concordància amb el que després fa com a artista.
Ens parlaves també de Kelly Rowland, que és l'altra de les Destiny's Child. Time won't slow down for no one. If I don't do it now, I'll blow it. The way you hold me down, I owe it. I know you see me now, I'm glowing and I keep. Això que dèiem, no? Que als Estats Units és molt habitual, però aquí a Europa no estem tan acostumats que els artistes es posicionin tan clarament, no?
No, i a més, perquè, clar, no saps fins a quin punt això els pots perjudicar o no. Sí, sí. Tot i que també s'impliquen políticament, però durant la campanya no tant. Sí que jo anava reflexionant sobre com fem política aquí a Europa i com fem política als Estats Units i pensava, home, els artistes s'acaben implicant, no? Perquè segurament, potser en campanya no, però s'impliquen, doncs allò, festes de les joventuts d'un partit que fan una festa nocturna, una farra, un festival.
I llavors ja estan al cartell.
Llavors estan al cartell.
O amb tuits, la Rosalía, el seu famós Factbox.
Per exemple. Llavors, són altres formes, potser una mica més paral·leles o no tan clares d'implicar-se, però se segueixen implicant.
Una altra, la gran Taylor. Taylor Swift, que ella ha demanat explícitament el vot per Kamala Harris. Jo estic llegint aquests dies titulars que és una dona superinfluent i que pot fer decantar la balança. Vull dir, això és fort, que tingui un poder real a l'hora de decantar els resultats, aquesta dona.
És molt fort, és un personatge públic. Però també és com... suposo que ella és conscient també de la repercussió del poder que té, no? Quan fa aquests tuits i aquests posicionaments per xarxes. En el cas de Taylor Swift, el que ha aconseguit és mobilitzar potser una franja social que no està tan implicada en política, que són els més joves, no?
Sí.
I de fet, ella feia una crida, diu, si tens més de 19 anys, registra't i vés a votar. I quan ella va publicar aquests tuits animant a la gent jove a registrar-se per votar, perquè allà, diguem que el cens electoral funciona d'una altra manera, de seguida van veure com unes pujades exponencials de gent que entrava a les webs per poder-se registrar i després votar. Que potser voten Kamala o voten Donald Trump, això ja ho veurem, però almenys és més gent que està disposada a participar.
I això ha fet emprenyar el Donald Trump, que va publicar a les xarxes "Odio Taylor Swift", "Odio" amb majúscules i exclamacions. Aquí la gran Jennifer López, que, clar, ella és d'origen porto-riqueny i Puerto Rico... Ha sigut protagonista en aquesta campanya.
Ha sigut un dels temazos de les últimes setmanes, Puerto Rico, sobretot arrel d'aquell despropòsit, no? d'aquell humorista que va participar en un míting de Trump, no? El Tony Hinchcliffe, no? Que va dir que això es va burlar dels latins dient que Puerto Rico era una illa plena d'escombraries.
I la J-Lo que va dir, què has dit que Puerto Rico és què? Doncs jo et dic...
I am an American woman. I am the daughter of Guadalupe Rodriguez and David Lopez, a proud daughter and son of Puerto Rico.
Tela, eh?
I'm Puerto Rican. Soy boricua, carajo!
Al carajo! Ella és puertorriqueña, però que també és americana.
És americana.
Si us assabenteu, ja.
Aquest és un dels discursos, no?, que potser no és tan profund com el de Beyoncé.
Però que arriba, ostres.
Però que arriba al cor.
Surti la J-Lo a l'escenari dient això.
I arriba al cor, a l'estómac i tot, no? Vull dir que és, un, és allò que diuen l'endorsement, no?, els americans, de tocar la fibra i de recolzar una sèrie de valors. Tot i que després, bueno, després musicalment ja sabem que Jennifer López té alguns forats negres.
El anillo
pa cuando.
Aquesta ens agrada molt més, Alicia Keys. És que m'encanta aquesta dona. Que Alicia Keys, que ja té un historial d'haver-se implicat, no?, en moviments socials, en diferents lluites.
Sí, i a més, ella en els seus concerts també fan encaixar molt bé tot aquest discurs, no?, entre cançó i cançó, en les coses que explica, i també ella, a part de la seva història personal, no?, que és filla de mare soltera blanca, sí, no?, i sempre ha tingut aquest discurs de les dones ho podem tirar tot endavant, i per tant és coherent, no?, amb el que diu amb la seva música, de com fa els concerts, i també que en aquest cas que demani el vot a Kamala Harris. Ho va fer en un míting a Pennsylvania, no?, que és aquells estats, el swing state, no?
Sí, aquests estats decisius,
i ho va fer allà per això, i per buscar aquest cop d'efecte, no?, que parlàvem abans.
Doncs veurem si tota aquesta mobilització de totes aquestes cantants, de totes aquestes celebrities, acaba tenint o no un pes decisiu en aquestes eleccions, perquè veu que això, Manel Elias, està...
Això està molt emocionant, eh?
Ara us hi poseu el Catalunya Nit, sí, que, sí. Bueno, jo estarà enganxada, perquè, clar...
Sí, sí, avui està molt emocionant la cosa, i tenim un desplegament bastant important per fer seguiment de tot el que vagi passant a partir d'ara.
Ara tota la informació de les eleccions americanes al Catalunya Nit, i a partir de les 4 de la matinada també un especial amb Ricard Ostrell, Francesc Garriga i Cèlia Cernadas.
Avui no dormim.
Avui no, és d'aquelles nits que no es dorm. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí, les dones i els dies, que som la Mireia Dalmau, la Roser Parera, la Montse Comelles, la Dali Colomer, la Carla Verdés, el Sam Silva, la Montse Virgili, i qui us ha parlat, Judit Pastor. Bona nit.